Doncs els atemptats de fa 2 anys van ser tràgics, sobretot per Barcelona, per Cambrils o fins i tot per Alcanar, però també van ser tràgics per Ripoll, on la població no parava de fer-se la mateixa pregunta: com podia ser que aquells joves haguessin comès aquells crims? Les seves famílies eren d'origen magribí, sí, però ells havien crescut i estudiat allà, parlaven català, tenien feina, estaven integrats, o potser no n'hi ha prou. 5 dies després dels atemptats, l'Ajuntament i la Generalitat van encarregar a un equip multidisciplinar que busqués resposta a aquestes preguntes i dissenyés un nou pla de convivència. 2 anys després, prop de 50 professionals han treballat d'una manera o altra en aquest projecte que encara no es dona per tancat. De fet, no té terminis, però sí un objectiu: que la societat sigui més inclusiva per a tothom. Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès i una de les responsables del projecte. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest nou pla de convivència havia de partir de la diagnosi del que havia passat amb els joves que van cometre els atemptats. Què va fallar en aquest cas de suposada integració?
Bueno, la veritat és que, tot i que nosaltres no som expertes, diguem-ne, en aquesta qüestió, sí que hem anat fent una diagnosi, i la veritat és que hem descobert que hi ha moltíssims factors que poden haver influït. És a dir, des de la situació mundial respecte al tema dels extremismes violents, a la crisi econòmica, al sentiment de pertinença i d'identitat, doncs, d'alguns joves... En fi, no podem dir ja una sola causa, sinó que són multitud de factors que d'alguna forma combinats, doncs, acaben provocant una situació.
Potser una cosa és l'integració, una altra l'arrelament i una altra la identitat.
Exactament. Sí, de fet, les paraules, els conceptes, és un dels temes que nosaltres hem treballat, perquè, de fet, una de les coses que vam descobrir quan hem estat treballant és que no tothom li posa, diguem, el mateix contingut als mateixos conceptes. I, per tant, la idea ha estat arribar d'alguna forma a consensos en el sentit de saber del que estàvem parlant. I la veritat és que utilitzem més la paraula inclusió, inclusió de la diversitat, per d'alguna forma treballar o parlar en el mateix llenguatge.
Feta la diagnosi, aquest nou pla de convivència per aconseguir millorar la convivència exposa que s'ha de crear un impacte que connecti amb la part emocional de les persones perquè s'obrin a la reflexió i d'aquí a la transformació. Com es fa això?
Bueno, nosaltres el que hem anat fent, he de dir que aquest projecte s'alimenta de forma constant amb tota la intervenció i totes les opinions de totes les persones de la ciutadania, però precisament el que hem anat fent és això, és a dir, donar veu a totes aquelles persones que han volgut d'alguna forma o s'han sentit responsables o corresponsables, doncs, amb aquest tema, i bueno, hem anat d'alguna forma interpel·lant a la gent de diferents maneres, alguns a través de les xarxes socials, altres de forma més directa, i hem creat petits grups de treball, alguns que han tingut més continuïtat i altres que han fet sessions concretes, i bueno, aquí la gent el que hem anat intentant és, a través de dinàmiques, fer que connectessin amb la... Bueno, amb els sentiments i les emocions de les persones, perquè al final és l'única manera que tenim de poder entendre, no?, la situació de les persones que, en principi, se suposa que formen part de la diversitat, tot i que nosaltres considerem que la societat tota és diversa, és a dir, no hi ha dues persones iguals.
L'objectiu és millorar la convivència i això inclou també treballar per prevenir qualsevol tipus de radicalització.
Exacte. Sí, de fet, amb el tema radicalització en concret, també hem fet unes jornades de treball conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, on vam convocar molts experts, inclús alguns d'altres països d'Europa, per poder aportar qüestions en aquí. Vam fer 3 sessions de treball, una per treballar la detecció, una altra per treballar la prevenció i una altra per d'alguna forma veure quines eren les possibles intervencions en una situació de post-atemptat. Perquè el que és evident és que les persones queden molt afectades emocionalment després d'un impacte d'aquestes característiques.
Avui, 2 anys després dels atemptats, queden ferides obertes a Ripoll? Com està la convivència?
Jo el que sempre explico és que jo crec que en general la població o la ciutadania ha tingut un comportament molt exemplar. És a dir, de fet, hem trobat més mostres de suport cap a, diguem, les persones afectades, que no pas, diguem, posicionaments en contra. Però en qualsevol cas sí que aquesta situació ens va provocar una esquerda social. I nosaltres estem treballant perquè aquesta esquerda, d'alguna forma, la puguem reparar, la puguem restaurar.
Com reben els veïns de Ripoll les darreres informacions que s'han anat publicant al debat periodístic sobre els vincles de l'imam de Ripoll amb els serveis secrets espanyols? Aquesta falta de transparència, com es veu des de Ripoll?
Bueno, la veritat és que jo crec que la ciutadania tot ho posa en dubte, perquè han sortit informacions diferents en un primer moment. El posicionament respecte doncs, a tot el que va passar va ser un impacte que tenia molt a veure amb dir aquests nois són uns terroristes, i, però a més han set els meus veïns, els meus companys d'escola, els meus companys, tal. Clar, després, amb l'obertura del sumari, diguem, aquesta situació canvia perquè hi ha una altra visió, no?, d'aquests nois, de com una voluntat de fer mal, diguem-ho així, no? I, bueno, la veritat és que amb les últimes informacions jo crec que la gent està una mica a l'expectativa, perquè, clar, sembla com... no que sigui contradictori tot el, diguem, totes les informacions que surten al llarg d'aquests 2 anys, però sí que hi ha com una certa incoherència, no? I això la gent li provoca, doncs, li recorda tota aquella situació que no va ser gens agradable, no? I, per tant, els sentiments, diguem, en aquest moment no són els més positius.
Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès i responsable d'aquest projecte. Gràcies per respondre les preguntes del Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia i bona
feina.
Gràcies
a vosaltres. Bon dia.